Doncs nosaltres avui comencem des de Lleida amb una mala notícia. La locutora lleidatana Mari Bometón ha mort avui divendres 17 de març a l'edat de 76 anys. Des de la seva incorporació com a locutora a Ràdio Popular de Lleida, el que som nosaltres ara, COPE Lleida, l'any 1963, amb només 17 anys, Mari Bometón va esdevenir una de les veus més emblemàtiques de les zones lleidatanes durant 3 dècades. Tècnica de radiodifusió en l'especialitat d'emissions i produccions, Mari Bometón va assumir la direcció i realització de diferents programes musicals, informatius, culturals i socials, com ara La Comarca en la Ràdio, Per una millor convivència, Micròfon obert als oients o Nosotras, tots ells aquí, a COPE Lleida, on va estar amb nosaltres fins l'any 1989. Un record, i descansa en pau Mari Bometón, i evidentment una forta abraçada a tota la família de Mari Bometón i a tota la família radiofònica.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Soc el Ricard Álvarez. Comencem avui divendres, 17 de març, hores d'ara. Doncs espera, deixa'm revisar, tinc l'Armando ja preparat, però anem a buscar la temperatura, perquè de veritat que això de les temperatures... estem a 18 graus, a hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Mira, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, que ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, 18 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, ni fred ni calor, però amb sol. I això és el que ho canvia tot, eh?
Sí, sí. Fa res sol, hi ha núvols alts i prims, i estem en una tongada de dies que, amb petites fluctuacions, se manté per la banda temperada, suau, sobretot al migdia. Avui han bufat vents de sud, que no els hem notat aquí a la plana de Lleida i a la majoria de comarques, però sí que es nota molt a la cara nord del Pirineu, i si bufa vent de sud, pues enfila les temperatures. De fet, ha bufat molt fort a cotes altes del Pirineu, però arriba reescalfat a la cara nord, i la ciutat de Bossòst, a la Vall d'Aran, pues ha tingut una mínima de 14 graus. De les més altes, la més alta de Catalunya. Mm. El vent de sud també enfila les temperatures al Cantàbric, i Sant Sebastià ha arribat a 19 de mínima i ahir a 29 de màxima, com de ple estiu. Només sí que estem notant que l'any passat i aquest n'hi ha moltes més entrades, o es diu advecció, arribades de vents de sud, que porten un ascens de temperatures. Això canviarà una mica durant el cap de setmana. Al fregar un sistema frontal al Pirineu, augmentarà els núvols, al Prepirineu núvols i clarianes, al Pirineu més núvols i algun xàfec dispers. La cota de neu molt alta al principi, més baixa diumenge, però tot plegat sempre poca cosa, poca quantitat i molta dispersió. Res que siga uniforme ni que arregli cap problema de sequera. Tenint un cap de setmana, doncs, majoritàriament suau en quant a temperatures, però no els 25 graus d'ahir, sinó entre 20 i 23 graus les màximes, més baixes al Pirineu, per sota de 20, però no gaire més, i alguns xàfecs al Pirineu a la cara nord. Avui, a més, la EMET ha publicat els mapes estacionals de tota Europa, inclús Rússia. Són molt grans, de com seria globalment, en general, que ningú s'ho prengui al peu de la lletra per la seva localitat, de com seria la primavera i fins i tot s'han arriscat a com seria l'estiu.
A veure.
I diuen, que és una curiositat, que globalment és més fàcil d'encertar, però luego la precisió per la previsió de Setmana Santa encara no és precisa. Cuidado con aquesta part.
Que és d'aquí dues setmanes. Gran,
és a dir, que a tres setmanes vistes la precisió no és bona encara, però globalment, tres mesos de primavera, pues sembla que la meitat est de la península pues plouria menys de lo normal, que la primavera és més plujosa, això és un... és un factor dolent, i temperatures igual o lleugerament per sobre de les normals. Ja. Les previsions més escandaloses són de cara a l'estiu, si ja pots imaginar. No cal ser molt científic per imaginar les previsions per l'estiu. Un estiu que en tota Europa seria més càlid de la mitjana.
Bueno.
I a la façana mediterrània, molt càlid, molt més càlid. Fins i tot probabilitats del 70-90% de que siga molt més càlida.
Bueno. No,
aquesta previsió és fàcil, perquè queda tant temps que igual ja veurem si això s'acaba reconfirmant o no.
Doncs Armando Álvarez, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom. Gràcies.
I nosaltres busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, si vols, seguim parlant del tema de la meteorologia, perquè en el fons també és una de les causants, una de les causants de que hagin començat ja els incendis quan encara no hem deixat l'estació d'hivern, que la primavera arriba dilluns, perquè estem a divendres. Ja vam tenir un incendi aquesta setmana a la zona de Tarragona i els pompiers d'Aran i els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi en una zona boscosa al costat del poble de Canejan, al municipi de la Vall d'Aran, fronterer amb França. Fonts dels pompiers han explicat que hi treballen actualment una dotzena de dotacions entre pompiers i bombers i que hi ha quasi 100 hectàrees afectades. Les mateixes fonts assenyalen que s'està treballant sobretot en el flanc dret, més obert i afectat per l'aire. Amb tot, asseguren que no hi ha perill que les flames arribin al poble i apunten que la part que crema està inclosa en el pla de cremes estratègiques. Les flames han afectat dues cabanes de muntanya, però sense danys, afortunadament, sense danys personals. Mira, ara potser anem malament de memòria, però jo no recordo que comencessin els incendis mai tan d'hora. Ni molt menys, mai tan d'hora. Deia que la meteorologia és una de les causants, no la única, perquè la falta de manteniment doncs de la muntanya i tot plegat també és causant de que estigui passant aquestes històries. Canviem de tema, perquè, mira, darrerament sembla que no passa una setmana sense que tinguem notícia d'aquest tipus. S'està investigant als Mossos d'Esquadra un cas d'agressió sexual a un noi de 15 anys per part de dos companys a l'Institut La Segarra de Cervera. Els pares del menor van presentar denúncia fa dues o tres setmanes, segons la qual dos alumnes de tercer d'ESO haurien fet tocaments al seu fill al mateix institut. La mare ha explicat que el van acorralar contra una finestra, el van despullar i li van fer tocaments. Els Mossos han identificat els dos presumptes agressors i han derivat el cas a Fiscalia de Menors, perquè tenen més de 13 anys, perquè ja saps que si en tinguessin 13 o menys, doncs res de res. Segons la mare, el seu fill es va quedar a casa 15 dies per recuperar-se, però l'assetjament es va repetir quan va tornar. I és que aquella imatge de tenir un policia o una policia, enteneu-me, a cada institut, allò que veiem als Estats Units per d'altres causes, pel tema allí de l'armament, i ens en reiem, doncs potser, i espero que no, potser haurem de començar a tenir present. També t'explico que finalment els Mossos d'Esquadra han imputat per un delicte d'homicidi i un altre de lesions per imprudència greu la conductora del cotxe que diumenge va xocar contra un motorista que va acabar morint a la carretera C-233 a Castelldans. El sinistre es va saldar amb una víctima mortal, Rafael García, de 49 anys i veí de Lleida, i dos ferits, la conductora i el seu copilot, per la qual cosa la dona també ha estat imputada per lesions que va patir aquest darrer. I Esterri d'Àneu tindrà un nou consultori mèdic a finals del 2024. El conseller Balcells ha dit que estudiaran construir un heliport al municipi. I acabem amb la notícia econòmica del dia. No és massa bona. El Banc Central Europeu va anunciar ahir, finalment, una nova pujada de mig punt dels tipus d'interès fins al 3,5%, perquè la inflació de la zona de l'euro encara és molt elevada. La decisió arriba en un context d'incertesa marcat per la fallida, en primer cas, del Silicon Valley Bank i la crisi del crèdit suís, que ha posat en dubte l'agressivitat de la política monetària adoptada en els darrers mesos pels reguladors. El Banc Central Europeu ha apuntat que continua atent a les tensions que s'estan produint als mercats i ha assegurat que està preparat per actuar en cas que resulti necessari. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I el que fem tot seguit és buscar les notícies de música i el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye. Oh yeah.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un poco consternado porque nos hemos enterado de nuestra compañera Mari Gometón, que se ha ido para el Gran Hotel.
Sí, sí.
Con 76 tacos.
Sí, sí, hemos empezado hoy el programa. Estuvo, bueno, empezó en Cope Lleida, Radio Popular antes.
Sí,
y estuvo
ahí coincidimos.
Hasta el año 89 estuvo aquí, ¿eh? Desde el 63 al 89. Oye, este hotel ya empieza a ser enorme, ¿eh?
Sí, creo que están levantando más preguntas porque...
Bueno, no veas. Pues nada, nos ha dejado una voz de la radio femenina, ¿eh? De Lleida, muy importante, ¿eh? de tres décadas.
Apoyando a la gente mayor y apoyando causas nobles como las del cáncer, etcétera.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Andrés... oye, de música, ¿qué tenemos de música?
De música, pues como siempre, estamos ahí. Oye, me hace gracia una cosa, ¿sabes de que el domingo se juega el clásico, no?
Sí, sí, sí.
Pues sabes de que el equipo del Barça en la camiseta van a llevar el logotipo del Motomami de Rosalía.
De Rosalía, sí.
Bueno, esto me hace recordar que años atrás yo hacía las quinielas sustituyendo el nombre del equipo por el de algún rockero. O sea, por ejemplo, en lugar de Real Madrid-Barça decía Ramoncín Loquillo y reflejaba, claro, mi apuesta según mi preferencia musical, que no hace falta desvelar porque está clara.
Oye, pues buen método, pues, ¿eh?
Sí, pero menos mal que esta vez es Rosalía y no Metallica. Porque claro. Si no, ya me dirás tú.
Oye, pero estoy pensando que a principio de temporada... buscas un equivalente musical para todos los equipos y puede quedar una quiniela cada jornada bien guapa, ¿eh?
Sí, sí, esto yo lo hacía antes, ya te lo digo. Muy divertido, me resultaba muy divertido.
Bueno, pues nada, Rosalía y nada, bueno, a ver.
Pues bueno, que gracias a Spotify que no hayan cogido a Metallica, ya te lo digo yo.
Bueno. Muy bien, Andrés, a ver, mira, ¿qué me explicas?
Mira, según se dice, y bueno, los entendidos, y yo creo que también porque me he interesado por él, en el Antares esta noche posiblemente será el mejor concierto de jazz de todo el año. Porque viene el saxofonista, nacido en Budapest, pero ahora afincado en Frankfurt, Tony Lakatos, que por lo visto es un fuera de serie, bueno, por lo que he escuchado yo también, ojo, ¿eh? Uno de los mejores saxos de la escena europea y mundial.
Muy bien.
Y bueno, viene aquí, pues está de gira y acompañado, pues bueno, por un cuarteto. O sea que al loro con el Tony Lakatos Quartet.
No, sí, y siempre decimos lo mismo, que cuidado que sin querer al cabo del año en Lleida tenemos buenas actuaciones de música, que tú ya te encargas de explicar, ¿eh?
Pero bueno, que hay algunas cosas que pasan desapercibidas, sí. Pero ya ves, que tenemos auténticos monstruos.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya que estamos en Antares, mañana a las 10:30 vuelve la cantautora de Fraga, Julia Cruz, esta vez acompañada por el guitarrista y teclista Kevin Lisbona. Ahora está buscando un sonido un poco diferente de lo que ha explorado hasta ahora y introduce algún elemento electrónico.
Bueno.
Bueno, tenemos al gran Xaver Baró, que va a hacer un adelanto en la Taberneta de la Ramoneta esta noche de su nuevo Subterranean Zoom, que bueno, parece ser que es ya lo que será su 15ª referencia en solitario.
Bueno.
O sea, 15 discos en solitario. Bueno, ya sabéis de que el Xaver Baró empezó en los 70 al frente de bandas como Hierba, Tagomago, Primavera Negra y Tormentos, hasta que en el 98 debutó en solitario con la canción de Lulol. Este es el auténtico arqueólogo del rock de esta ciudad, de esta demarcación.
Arqueólogo. Muy bien.
Tenemos el dueto este que se ha puesto de moda ahora, que por lo visto está teniendo mucho éxito. Se llama Aliona Deli, que es la cantante, y Gerard Onsins, que es el guitarrista, que recrean canciones directas al corazón, y la tenemos en el Zapa esta noche a las 11. Vamos a ver, en la Casa de la Bomba, Keiko se está preparando un nuevo lanzamiento y está pinchando temas de house y cosas esta noche también, de 11:30 a 3 de la mañana. Los Fox System, que siguen con los bolos mientras preparan nuevo disco, están esta noche en la Festa de las Casolas de Ouvesa, en un concierto gratuito que comparten cartel con Pilots Collective y Sergi Domene.
O sea, la música será importante, ¿eh? Pero el tema de la gastronomía también, ¿eh? Ya te lo digo.
Sí,
ya te lo digo.
Pones contento el estómago y luego pones contento el alma y todo.
Sí, señor.
Te pones todo contento.
Sí, señor.
El señor Oca, que lleva su rap de la terra al Café del Teatre, mañana a las 10, 12 anticipada, 15 euros en taquilla. Mm-hmm. Pero claro, hoy en el Café del Teatre esta noche hay una cita con dos bandas de punk rock a las 9 y media por 12 euros, que son Shock y Rasta Nast.
Rasta Nast.
Rasta Nast, que bueno, estos son germanos que están de gira también por ahí. ¿Ves? Aquí van rebañando. Y bueno, ya finalmente en el Café del Teatre, el domingo estará Neptú, que estará presentando los temas de su disco Desperta. Neptú es el músico y productor leridano Vicent Bonfà, que este también está haciendo bastante faena. Y el Viver Cultural Tres Bandas de Almaselles, que se inauguró hace muy poco, pues está haciendo ya actividades. Y este sábado, a partir de las 8, por 10 anticipada, 12 en taquilla, se podrá ver en directo a la cantante Alicia Rey, acompañada por Les Odetes y la violinista Ana Moya, presentando Liminal, un disco de 14 temas donde la cantante de Terrassa experimenta con el indie pop, el ambiente, el pop rock, el indie folk y la sonoridad retro. Bueno, cuando alguien no lo tiene claro, se ponen todas las etiquetas estas.
Porque, bueno, para
qué,
probar.
Qué fácil es rock o es pop, y ya está, y punto, y se dejen de historias. Porque esto del indie, ya te acuerdas una vez que lo dije, no sí. sé si es indie pop o si indie o ta pop. Porque
bueno,
es verdad.
Que, es que el indie realmente es como una música alternativa, realmente, pero puede ser pop
indie,
y rock.
Indie es como un... Bueno, es como decir independiente.
Sí,
independiente,
por eso te digo, pero que eso no describe el género, ni mucho menos.
Bueno, y una exclusiva que di esta semana.
A ver.
Que el 29 de abril viene al Cotton Club el Albert Pla, tío. Que el Albert Pla está teniendo un tirón ahora, de verdad, ¿eh? Hay gente que no le gusta. Mira, yo, para mí fue una de las entrevistas más difíciles que he hecho en mi larga carrera musical. Fue con él la primera vez, porque solo me contestaba, sí,
no.
Y así, en plan autista. Pero luego le he ido pillando el tranquillo, le he visto algunos espectáculos y me parece un tío genial, ¿eh?
Muy bien, pues nada.
Y el anterior disco, Miedo, es, bueno, a mí me encanta.
Bueno, pues oye, que nos vamos ya a escuchar tu melo malo. A ver cuál es el melo malo que nos has preparado para esta semana, Andrés.
No es por nada, pero muchos se han alegrado de que el grupo catalán Manel haya anunciado que se toma una pausa hasta nueva orden de más tiempo del habitual, aunque mientras tanto sus miembros se dedicarán a sus proyectos individuales. Después de tres lustros de carrera musical, el cuarteto se toma un descanso indefinido de los escenarios tras finalizar en noviembre la gira de su último álbum, Per la Bona Gent. Manel publicó su primer disco en 2008, Els Millors Professors Europeus, y desde entonces no se ha cansado de acaparar fiestas mayores y festivales de su calaña, pese a la sosez de su propuesta, que baila entre el pop y el folk. Desde que la política se ha entrometido descaradamente en la cultura en general y en la música en particular, la calidad es sustituida por cuestiones ideológicas, y así nos va. Manel es uno de los ejemplos más claros, como también lo son els Amics de les Arts, con la salvedad de que estos siguen adelante y acaban de publicar otro disco, Allá on Volia, que por mucho que disimulen con colaboraciones como las de Eva Amaral, Andrea Motis o el pianista Marco Mezquida, su proyecto sigue oliendo a chamusquina. Pese a todo, dentro de ese saco de grupos y solistas protegidos por los politicuchos de turno, los hay de peores, muchos de los cuales convergen en festivales que, si fueran honestos, eludirían adornarlos con ese rock que solo se siente con el corazón. Me estoy refiriendo al que fuera querido Canet Rock de los años 70, pésimamente recuperado en este nuevo milenio y que más le valdría llamarse Canet Meeting. Una larga letanía de mediocres formaciones como Búhos, Stay Homas, 31 Fam, Els Catarres o Les Diez forman parte de un cartel vergonzoso, musicalmente hablando, aunque de orgullo político para los del poder radical. Lástima que este cáncer se haga tan extensivo a otras programaciones más humildes que también pecan de la soberbia de los manipuladores, como puede ser el caso de festivales de más proximidad, como el Pau Paterres de Tárrega, en cuyo cartel entran aquellos y otros como el Pot Petit. No es de extrañar, mientras premios amañados como los de Ender Rock sigan haciendo triunfar a grupos como Oques Grases o El Scatarres. Todo queda dicho de la forma más clara. Ya está bien, la música es algo muy sano y la política está podrida. En este sentido, solo se pueden admirar casos como el de la Compañía Eléctrica Dharma, una de las bandas más longevas de todo el Estado español y un emblema de la lucha cultural que celebra su 50 aniversario con un disco con canciones inéditas titulado Cançons Arraconades. El resto es pura bazofia, con muchos más nombres en el tintero que también se pueden reunir bajo la estela de Els Artistes del Règim. Oh, yeah.
Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Estoy bastante de acuerdo porque al final quan barreges el tema de la política i la música, la veritat és que s'acaba espatllant tot. Tot.
Sí, sí, sí. És una lástima que s'hagin metido les narices ahí, sí. Porque lo están destruyendo todo, de verdad, ¿eh?
Yo pienso lo mismo, ¿eh? Y la verdad es que oye, no sé, deja a la gente que le guste. Uno pues triunfará y al que no le guste no, pero claro, darle la misma oportunidad a todos de promocionar.
El problema es de que solo ayudan por eso, a esos, a los que les interesa. Por solo eso. Les dan ayuda y los otros que les den morcilla, oye.
Por eso digo, oye, ayuda a todos.
O entras por el aro o te jodes hablando mal y pronto.
Sí, sí.
De verdad que estamos cargados de puñetas con estos políticos que tenemos, que de verdad, como si no tuviéramos otras preocupaciones, y ahora hasta cuestionan lo del Día del Padre. ¿Pero de qué van?
Es verdad. Oye, es que...
Es lo último ya, sí, ¿no? Sí. Pues oye, que mira, que creen el día de la madre que los parió, y ya está.
Oye, tíralo para adelante esta propuesta que igual sale, ¿eh?
Sí, porque de verdad, ¿eh?
Bueno, Andrés Rodríguez, venga, que viene calor y tú estarás contento. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Vinga, que parlem de cine. Ho fem amb la Laura González. Abans, t'explico... Bueno, t'expliquen això.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Ja sabeu que amb aquesta sintonia ja saps, que parlem de cinema camí cap a la una de la tarda. És divendres i això vol dir que parlem del divendres de cine. I ho fem, doncs ja saps, aquí, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Què tal?
Vas matinar pues o no?
No vaig matinar. Ja ho vaig veure el dia següent. Aquell cap de setmana doncs, vaig tenir una boda. Ah. Llavors, pues, necessitava descansar, saps?
Bueno, també ha sigut la manera elegant de dir tenim una edat.
Tenim una edat i, a més, tinc un munt de capítols del Mandalorian pendents. Ah, només vaig veure el primer i ara els tinc allí acumulats perquè no he tingut temps de veure'ls.
Mare de Déu, quines feinades que ens busquem. Mandalorian, ho tens pendent. Has començat... No t'ha donat temps de començar res més, suposo.
Res més he pogut començar,
bueno,
no?
Ja... Ja en tens prou. Doncs escolta, anem a fer una ullada ràpida, doncs ja sabeu a què, als premis dels Oscars. A veure què tal van anar. Musiqueta de Catifa Vermella. I bé, com valores els Oscars 2023?
Pues mira, jo no és per tirar-me flors, però de les 5 categories on me vaig mullar, n'he encertat 4, eh?
Caram, Déu-n'hi-do.
Sí. I vaig encertar la millor direcció, el millor actor, la millor pel·lícula internacional i la millor pel·lícula d'animació, que òbviament li van donar al Pinocho, del Guillermo del Toro, que ho vam estar parlant. Llavors, a la millor direcció li van donar als Daniels per tota la vez en totes partes, que també es van portar el premi a la millor pel·lícula. A millor actor li van donar a Brendan Fraser per La ballena.
Jo aquesta la vaig encertar, eh?
Sí. Després, la millor pel·lícula internacional, la de 5 novedades en el frente, que és una pel·lícula alemana, Déu-n'hi-do, es van portar 4 Oscars. Es van portar també el de millor fotografia, el de millor disseny de producció... i el de millor banda sonora original, imagina't. Bueno, després vam tenir també a la cerimònia dels Oscars, vam tenir una actuació de Lady Gaga, que va sortir allí sense maquillatge, cantant la banda sonora de Top Gun, la de Hold My Hand, que no es va portar premi. De fet, l'únic premi que se va portar Top Gun va ser el millor sonido, el millor so, i trobo que és molt encertat aquest premi, perquè és veritat, el so és un protagonista més, té intenció, escenes de vol, els disparos, tal, està xulo, eh? Mm-hmm. I després, què més? Bueno, la millor actriu se la van portar la Michelle Yeoh, per Toda la vez en todas partes, que va ser la gran triomfadora de la nit, perquè també se van portar la millor actriu secundària, el millor actor secundari, vull dir, es van portar un munt de premis. El millor guió original.
Anava a preguntar si s'ho mereix o no, però clar, això és molt relatiu, eh?
Home, a mi em va agradar molt la pel·lícula.
Ja ah, l'has vist?
Són quasi 3 hores de pel·lícula, però me va agradar molt. Vaig riure, vaig plorar, perquè clar, jo penso, o sigui, reflexionant la pel·lícula, sí que va sobre el multivers i com abordem aquesta narrativa de que hi pugui haver-hi diferents realitats paral·leles, no? Però també penso que va una mica sobre la depressió, o sigui, que hi ha algun tema de trastorn mental de rerefons.
Ah, caram.
És una pel·li molt completa. Eh? Jo ja li tenia l'ull ficat amb aquests directors, els Daniels, des de feia temps, des de el Swiss Army Man, la pel·lícula aquesta, que la vaig veure Sitges, anyosà, i me van semblar molts bons directors. A part, bueno, el muntatge també se'l van portar, el millor muntatge també se'l van portar aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula superràpida. O sigui, tot el rato passen coses.
I ràpid.
Saps? Sí, bueno, però ja et dic, vas empapant-te de l'essència de la pel·lícula i al final els sentiments els tens allí flor de pell, vull dir, és una pel·lícula, de fet, diria que és la més llarga juntament amb Avatar. Avatar es van portar els millors efectes especials, clar. Faltaria més, també t'ho dic.
Home, aquest era cantat, però només es van dur aquesta.
Només es van dur aquesta, sí, bueno, a veure, Avatar no és una pel·lícula que històricament triomfi molt als Oscars, tampoc.
Bueno, és curiós perquè jo és que no n'he vist cap, per tant no puc parlar massa del tema, però que la gent que l'ha vist diuen que la història també està bé.
Sí, a mi m'agrada, vull dir, no, ja et dic, James Cameron no necessita Oscars, ja. Bueno. Saps que jo soc de l'equip James Cameron. Bueno. Després, millor maquillatge també se'l van portar a La ballena, pel·lícula que encara no he vist, però que sí que he vist trossos del making of, de com caracteritzaven el Brendan Fraser,
sí, amb les
pròtesis...
Sí.
Bueno. Vale, pues una mica aquest és el resum dels Oscars.
Molt bé. Doncs escolta, anem cap a les estrenes, perquè resulta, sorpresa, que també hi ha estrenes avui.
Sí.
Que místics que ens han posat.
Home, místics tampoc. Mira, això és una pel·lícula que es deia Los chicos del coro, una pel·lícula francesa, que també pues, ho va petar als Oscars en el seu moment, i la Beyoncé va fer una actuació als Oscars cantant aquesta cançó amb els coros de Los niños del coro, de la pel·lícula, i la veritat és que un francès macarrònic com pocs, eh? Us recomano que vegueu l'actuació de Beyoncé, que avui en dia és una diva, és una artista completa i pluridisciplinar, però en aquella actuació era una mica... No s'hauria d'haver ficat a cantar en francès, sinó no sap ni pronunciar el francès. Sí, és una mica de risa. I mira, pues, recordant actuacions dels Oscars vaig pensar en aquesta cançó. Bé, vinga. Vaya les estrenes, començarem per Shazam, La fúria de los dioses, és la seqüela de la pel·lícula Shazam, que, bueno, és una altra pel·lícula de superherois. La primera part semblava bastant original.
Això anava a dir, és superherois, no és de l'aplicació Shazam, de identificar cançons, és superherois, això.
Doncs bé, ara torna el personatge de Billy Batson i els seus companys adoptats que han rebut els poders dels déus, però que encara estan aprenent a compaginar les seves vides d'adolescents amb els seus alter ego de superherois. Quan les filles d'Atlas, un venjatiu trio d'antics déus, arriben a la Terra a la recerca de la màgia que els van robar fa molt temps, doncs el Billy, el Shazam, i la seva família doncs, es veuen embolicats en una batalla pels seus superpoders i les seves vides i el destí del seu món. Bueno, una mica lo típic tòpic, efectes especials,
bueno, qui li agradi,
fotografia de lluita...
A qui li agradi, doncs ja està, Shazam, superherois. Vinga, sí. Encara als Estats Units, El Extraño.
El extraño, buah. És un thriller de terror psicològic basat en la paranoia de ser observat, ¿vale? És com donar-li una volteta al concepte de la finestra indiscreta.
Val.
L'argument és el següent. És una jove que es trasllada a un nou apartament amb el seu promès i es veu turmentada per la sensació de ser assetjada per un home que l'observa a través d'un edifici del davant. ¿Vale? Llavors, pues, resulta que ella se sent allà observada i perseguida tot el rato. I estàs juntament amb la protagonista allà amb la paranoia de que algú la segueix. Bueno, bueno. Qui no s'ha sentit així en una gran ciutat?
però justament amb una gran...
Jo penso, fica't cortines, no? Ja, fica't cortines.
Home, això una cosa, però l'altra, amb una gran ciutat és curiós perquè la sensació és, bueno, com que sóc un mes per aquí, qui es fixarà en mi, no?
Ja, però tu no ets una noia guapa...
No sóc una noia guapa, no. Ni en pèl.
No ets una noia guapa i jove que acabes de veure una notícia que han matat a una noia guapa i jove tallada al cap.
Claro.
Que això és el rerefons, eh?
Bueno, pues nada. El extraño thriller de terror. I ara marxem cap a Colòmbia, Los Reyes del Mundo.
Sí. Los Reyes del Mundo és una road movie dramàtica. És una història sobre la desobediència, l'amistat i la dignitat que existeix en la resistència a través d'un grup d'amics. El Ra, Culebro, Sere, Winnie i Nano. Són cinc nois del carrer de Medellín. Cinc reis sense regne, sense llei, sense família, que prenen un viatge a la recerca de la terra promesa. És un conte subversiu a través d'un clan salvatge i entranyable que transita entre la realitat i el deliri. Un viatge cap al no-res on en realitat passa tot. La pel·lícula té molt bones crítiques i ja us dic, és una road movie així amb tocs dramàtics.
Bueno, pues venga.
Sí.
Ui, jo aquesta música l'he escoltat en una sèrie. Pot ser, no? A Californication?
Sí, sempre m'ho dius, sempre la fico.
Ah, veus? Però, és que em sona.
És una cançó dels Rollings.
Però
clar, és escoltar-la i veus allí el David Duchovny, no?, davant de l'altar.
Això, és que és el primer capítol, la primera escena, quasi.
Sí, és icònic.
Bueno.
Tal qual.
Doncs apa.
Doncs bé, va.
UK.
Què tindrà que veure l'amor? És aquest títol de la següent comèdia romàntica que, com bé ha dit el Ricard, ens arriba des del Regne Unit. I, bueno, planteja el següent. Com trobes un amor perdurable avui dia? Pues per a la directora de documentals i addicta a les aplicacions de cites, la Zoe, lliscar el dit cap a la dreta per fer maig només li ha proporcionat un flux interminable de misteri imperfectes per a gran consternació de la seva excèntrica mare. Llavors, el seu amic d'infància i veí, el cas, que és d'origen hindú, pues per a ell la resposta és seguir l'exemple dels seus pares i optar per un matrimoni concertat o assistit amb una brillant i bonica nòvia del Pakistan.
Val.
Llavors, mentre la Zoe filma l'esperança del viatge del seu amic des de Londres fins a Lahore per a casar-se amb aquesta estranya escollida pels seus pares, doncs comença a preguntar-se si podria tenir alguna cosa a aprendre d'un enfocament diferent per trobar pues, aquest amor perdurable. No? A vegades, pues, bueno, és el que planteja la pel·lícula. Igual te cases amb una persona i al principi pues, no estimes, però després el roce hace el cariño. No?
Mm-hmm.
Però vivim en una societat a vegades avesada a que el cariño, pues bueno, es lo devores a primer i després el roce ja és com, venga, ja me molestes.
Clar,
no?
Clar.
Que així.
Clar.
Però bueno, són diferents plantejaments.
Molt bé.
Venga, què més tindrem? Bajoteràpia. Bajoteràpia és una comèdia negra basada en l'obra de teatre homònima de Matías del Federico. La trama parla de tres parelles que, bueno, pues que van a una inusual sessió de teràpia en grups. ¿Vale? Se sotmeten pues, amb aquesta... Amb aquestes sessions, no? La psicòloga doncs, els ha deixat uns sobres amb consignes que les parelles hauran d'abordar i analitzar entre tots. Ja dic, les parelles amb doncs, matrimonis, tres matrimonis. Llavors, la mecànica proposada encoratja el fet de que tots opinin, discuteixin i finalment s'acabin mostrant tal com són. Mm. Bueno, doncs ja t'imagines com acaba això, com el Rosari de l'Aurora.
Com el Rosari de l'Aurora, sí.
Amb l'humor com a eina principal, doncs la trobada es complicarà fins a límits insospitats. Tenim alguns grans actors aquí, com l'Alejandra Jiménez, la Malena Alterio, el Fele Martínez, i hi ha cares conegudes del cinema espanyol. És espanyola, aquesta pel·lícula, Bajoteràpia.
Molt bé. Vinga, anem ara a la secció d'animació.
Sí, perquè tindrem dues pel·lícules d'animació. Blue Thermal, que ens arriba des del Japó, i My Son i Maat, de la República Txeca. Blue Thermal doncs, és un ànime per a un públic mig familiar, mig adolescent. ¿Vale? A mode una mica de Top Gun, doncs, explica la història de la Tamaki Suru, que és una noia esportista que ha estat en clubs esportius durant tota la seva vida escolar fins a l'institut. Llavors, quan arriba a la universitat i volen avançar en la seva vida amorosa, acaba en una sèrie d'esdeveniments en el club de planejadors de la universitat. Planejadors vol dir que condueix produeixen aeroplans, vale? O sigui, doncs, bueno, va d'això. Després, què més tindrem? Mai ser un imat, que és una pel·lícula que ens arriba des de la República Txeca. El títol original descriu molt millor l'argument de la pel·lícula, perquè el títol original és My Afghan Family, mi família afgana, vale? Bueno, és, una, és animació per adults sobre el tema de la família que ens situa a Kabul, a l'Afganistan. La R és una noia d'origen txec, que decideix deixar-ho tot per amor i seguir en Nazir, que és el seu futur marit. La R no és conscient de la classe de vida que li espera a l'Afganistan post-talibà ni del tipus de família de la qual formarà part. Un avi liberal, un nen adoptat amb altes capacitats intel·lectuals i frista, que faria qualsevol cosa per escapar de les violentes urpes del seu marit. Des del punt de vista d'una dona europea, amb les diferències culturals, les generacionals de fons, doncs la R serà testimoni i part activa dels trastorns de la seva nova família afganesa.
Home.
I del que aquesta família viurà diàriament.
Déu-n'hi-do,
eh? És xula, la pel·lícula, eh? Ja et dic. No és ni un drama ni una cosa així...
Però bé, és animació, però no infantil, eh?
Bueno, és animació per adults, però una mica també per a tota la família. No hi ha res allò que desentoni, eh?
Bueno. Escolta, abans d'arribar a la una, encara tenim temps per parlar de dos documentals.
Doncs sí, mira, un es diu In Viaggio, Viajando con el Papa Francisco, és un documental italià que ens mostra els viatges del Papa Francisco al llarg dels seus 10 anys de papat. Vull dir, que se dice rápido. I ha viatjat amb un munt de llocs i ha fet diferents labors humanitàries. Vull dir, bé. Està xulo. El documental, a part, el director ha guanyat amb altres premis, amb altres documentals, i pinta bastant bé. Jo he vist el tràiler, per exemple, són imatges del Papa agafades des del Papa mòbil, vale? Que vas veient els diferents països, saps? Sempre des de la mateixa perspectiva, però saps? Els diferents escenaris on ha viatjat. No? Què més tindrem? Iberia, naturaleza infinita. És un documental sobre animals del més pur estil National Geographic. Una àguila reial és expulsada del seu territori i emprèn una aventura de supervivència des d'una punta fins a l'altra de la península Ibèrica. Partint des dels alts cims de la serralada cantàbrica, pues surcarà els cels en un periple ple d'històries sorprenents fins a establir-se definitivament en un nou territori a les serres bètiques. És un relat en el qual estarà acompanyat per algunes de les espècies més emblemàtiques de la nostra fauna, com són el trencalós, el gall salvatge, el sison, el bisó europeu, el lynx ibèric i l'os, entre altres. O sigui, és una carta d'amor a la fauna del nostre país.
Però l'àguila porta tecnologia, càmeres
no.
I tal? O...
Ah. No fan falta. Avui en dia hi ha uns drons molt sofisticats que permeten...
O sigui, li han fet seguiment de punta a punta.
Eh?
Li han fet seguiment de punta a punta, déu-n'hi-do. Molt
sí,
bé,
sí.
Doncs...
Molt ben fet aquest documental, la veritat.
Escolta, que això ens recorda que a pantalla gran al cinema també es pot anar a veure un documental, eh? que n'hi ha de força macos.
I tant.
Sí, molt bé, Laura González, doncs escolta, tenim ventall per triar. Això és post-Òscar, per tant ja entren, les de que s'estrenen aquesta setmana, ja entren per l'Òscar del 2024, eh? El que passa que les de principi d'any, pobres, arriben sense massa possibilitats, eh? Laura González, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Nosaltres que ens plantem a la una de la tarda, després el migdia de Cope Lleida. Ja saps que parlarem, estarem nosaltres, Mari Carmen Salvador, parlarem amb la Maria Borrell i, evidentment, de les activitats del cap de setmana a l'Espai Groc.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar, Adrian Brody, El pianista. El sábado a las 3:45 de la tarde, estreno en 13.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Los bancos continúan en el ojo de un huracán que comenzó en Estados Unidos, pero que poco a poco empieza a inquietar también aquí en Europa. Aunque el BCE sigue decidido a combatir precios altos subiendo los tipos de interés. Pero detrás del terremoto financiero, de los balances, de la liquidez, de los tipos de interés y de las cifras de inflación, pues estamos nosotros. Estamos los ciudadanos, familias, que no es que tengan que apretarse el cinturón, no. Eso lo llevan ya haciendo hace unos cuantos meses. Es que ahora, entre unas cosas y otras, ya no les quedan más agujeros para apretarse ese cinturón y tienen que pasar directamente a tomar decisiones más drásticas que las de reducir su presupuesto. Y te voy a poner un ejemplo. Uno de cada cuatro hogares en España ya se está saltando comidas para poder ahorrar y el 14% ha recurrido a programas alimentarios de diferentes ONGs. Y con los precios de los alimentos por las nubes, casi un 17% más caros que hace un año, a las familias no les queda otra que aplicar todo tipo de estrategias para mantener unos menús que en muchos hogares son ahora algo menos equilibrados. Raquel González es madre de familia numerosa.
Lo que antes a lo mejor comprábamos como fresco, la merluza, los lenguados, pues ahora es exagerado. Entonces, pues tenemos que comprarlo muchas veces congelado porque sale un poquito más barato.
Lo que pasa en casa de Raquel no es un caso aislado, ni muchísimo menos. En 3 de cada 10 hogares han disminuido la cantidad de alimentos frescos que consumen, como frutas, verduras, hortalizas y, como escuchábamos también, pescado. Y es que entre la subida de los precios y lo que se han encarecido las hipotecas, es imposible estirar más el sueldo. Las cuentas simplemente no salen y no ayuda esa decisión que te comentaba del Banco Central Europeo de subir de nuevo los tipos de interés, una decisión que se tomó en la jornada de ayer. Esto ha empujado el Euribor hasta el 4%, lo que supone estrechar todavía más la soga de los que tienen una hipoteca variable. Por ejemplo, para un préstamo hipotecario de 180.000 euros a 25 años va a suponer unos 377 euros. Más al mes. En definitiva, estamos ante un suma y sigue en el que los ciudadanos, en esta tormenta financiera, no podemos resguardarnos bajo el paraguas del BCE. Solo podemos seguir haciendo sacrificios. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, hablabas precisamente del BCE, pues reunión de urgencia en Frankfurt del Banco Central Europeo. Vuelve a analizar las turbulencias bancarias y lo hace apenas 24 horas después de volver a subir, como decías, el precio del dinero hasta el 3,5%. Esta reunión es sorpresa, a ver si al final no nos dejan una sorpresa. Bueno, hablando de números, acabamos de conocer que la OCDE ha elevado el crecimiento para España este año hasta el 1,7%. Supone el doble que la eurozona, pero una desaceleración con respecto al 5,5% de 2022. El próximo lunes, el presidente chino va a iniciar una visita de 3 días a Rusia, viaje en el que se va a reunir, como no, con Vladimir Putin en Moscú. El Kremlin anuncia la firma de documentos importantes, así dicen, mientras la prensa estadounidense avanza también que Xi Jinping, el presidente chino, hablará por videoconferencia también con Zelensky, el presidente de Ucrania. Por cierto, que Eslovaquia se ha sumado también a Polonia y dice que va a enviar cazas, aviones de combate a Ucrania. Son cazas MiG-29 obsoletos de fabricación soviética. Además, contamos que entre esta tarde y mañana los templos de las diócesis del mundo se unen en la jornada 24 horas para el Señor, una iniciativa del Papa que nació en el jubileo del Año de la Misericordia. Las diócesis españolas se suman a esta convocatoria con la apertura de templos y la presencia de sacerdotes para facilitar la confesión, y el Papa celebrará una liturgia penitencial a las 4:30 de la tarde.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha habido sorteo de Champions y el Real Madrid jugará contra el Chelsea en los cuartos de final.
Se repite la eliminatoria del año pasado, solamente que a la inversa. Real Madrid-Chelsea con la vuelta en Londres. Y no se ha portado muy bien el bombo de Neón, porque si pasa a semifinales, el Real Madrid se enfrentaría al ganador del Manchester City, Bayern Múnich, con el partido de vuelta también lejos del Bernabéu. Los otros dos emparejamientos de cuartos son Milan-Nápoles y Benfica-Inter. La ida 11 y 12 de abril, la vuelta 18 y y 19. Y tenemos además la primera lista de Luis de la Fuente como seleccionador nacional de fútbol. Es lista de 26 con solamente, atención, 12 jugadores del Mundial. Debutan José Luis, David García. Vuelven Nacho, Aspas, Ceballos o Zubimendi. Y se queda fuera gente como Alba, Pau Torres, Eric García, Coque, Soler, Sarabia, Asensio, Ansu Fati o Ferran Torres. Está compareciendo ahora mismo el seleccionador de la Fuente con Sergio Ramos como tema estrella y lo ha intentado zanjar así.
Toda mi admiración, reconocimiento y ponerlo en el lugar tan importante en la historia del fútbol español. Dicho esto, era una conversación privada. Tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso, hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores.
Los partidos son de clasificación para la Eurocopa: 25 de marzo España-Noruega en Málaga, 28 de marzo Escocia-España. Y comienza ya el sorteo de cuartos de final de la Europa League con el Sevilla.
Estás en Mediodía COPE.
I el que fem tot seguit és escoltar la glosa del nostre bisbe Salvador.
Dia del seminari. Estimats diocesans, tots heu sentit parlar del seminari. És el lloc on es formen els joves que volen ser sacerdots. Generalment viuen en un internat i reben una preparació que atén totes les dimensions de la persona. La física, l'afectiva, la intel·lectual, totes. En aquesta etapa formativa, la responsabilitat van acompanyats per un sacerdot. També intervenen altres experts que ajuden a completar la integralitat del seu creixement personal. A la nostra diòcesi, molts catòlics recordeu que fa temps l'edifici del seminari, que ara ocupa el rectorat i l'aulari de la Universitat de Lleida, estava ple de residents interns. Ja fa alguns anys que la institució es va traslladar a uns pisos del carrer Canonge Burgulat a causa de la disminució de seminaristes i, posteriorment, 7 diòcesis de Catalunya van crear el que anomenem Seminari Interdiocesà a Barcelona, on viuen i estudien en la seva facultat de Teologia. Allí va el seminarista de la nostra diòcesi que està a punt d'acabar la seva etapa formativa. Allí també tenim totes les esperances en augmentar i completar el nostre seminari personal. Un dels problemes més urgents és la falta de vocacions. En aquest moment també tenim un altre seminarista o aspirant que prové de Burkina Faso. Això vol dir que en un futur no gaire llunyà ens serà més complicat atendre amb un sacerdot les parròquies, les delegacions pastorals i les restants institucions eclesials. Voldria proposar a la comunitat cristiana dues accions. Pregar, de manera individual i comunitària, per les vocacions del ministeri. I també que les famílies puguen ser obertes a que un fill d'elles opten per anar al seminari i formar-se per al servei del ministeri a l'Església. També és important recordar que el dia del seminari el celebrem el diumenge 19, el dia de Sant Josep. És que m'escolteu, teniu més temps per a que avui divendres, dissabte i diumenge pregueu per aquest esdeveniment. Per acabar, una paraula del lema que enguany tindreu les portes de la vostra església. Aixeca't, posa't en camí. És una frase dirigida de manera especial a cadascun dels seminaristes i als que pensen en la seva vocació. Fixem-nos en la paraula camí, que repetim tant en aquests moments i que defineix una manera d'afrontar la evangelització. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Gràcies. Nosaltres ara ja estem al migdia de COPE Lleida.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
És divendres, recorda, 17 de març, 10 minuts per sobre de la una, ja amb 19 o més graus a la ciutat de Lleida, i ens han dit que serà un cap de setmana que meteorològicament parlant serà, escolta, que sí, que farà calor, no tanta com l'altre cap de setmana, però que serà un gran cap de setmana, però que no plou, i com que no plou, doncs seguim tenint els problemes que teníem la setmana passada, però pitjors. agreujats. I el problema de la pluja veig que és un problema a mig i llarg termini i, per tant, ens haurem de començar a plantejar... Bueno, ens haurem de començar... Hauríem d'haver començat ja a plantejar-nos el tema d'optimitzar l'aigua. Escolta, l'aigua la tenim, l'hem de fer anar, evidentment, però l'hem d'optimitzar al màxim. El mateix que estem fent ja amb el tema elèctric, doncs el mateix amb l'aigua. I, com sempre, hi arribem tard. De fet, ens despertem quan li veiem les orelles al llop i ara correm-hi tots. Però ara potser és massa tard. Mira, fem una pausa rapidíssima i de seguida està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Amb ella, doncs ja saps, una nova entrevista d'aquestes maques, que toca temes socials força importants. I aquesta setmana, ja saps que diumenge és Sant Josep, dia del pare, però també és dia del seminari. I d'això en parlarem amb la Mari Carmen Salvador.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça...
Mireu, el sentiment barcelonista ni es compra ni es ve.
Llega el Clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico, ahora sí.
El partido que puede decidir la Liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, señor.
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está...
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I aquest divendres ens acompanya ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I a més, estem a dos dies de diumenge, és dia de Sant Josep, és el dia del pare, però, Mari Carmen, també és el dia del seminari.
Efectivament. Ens centrarem en el seminari diocesà. Hem convidat el seu rector, mossèn Jaume Pedrós. Bon dia, mossèn.
Hola, bon dia.
I a Joshua Enrique Carrillo Saldaña, que està molt prop de la seva ordinació sacerdotal a Lleida. Bon dia, Joshua.
Sí, què tal? Bon dia, gràcies.
Bon dia. Actualment, on i com es preparen els seminaristes de la nostra diòcesi, mossèn Pedrós?
Bé, normalment estan a Barcelona, el seminari interdiocesà, allí es fan els estudis i també formació, i llavors el divendres, a la tarda, van allà els diferents bisbats, i cada bisbat llavors presenta una formació diferent. Els que tenen seminari i edifici els tenen allí. Els que no, com ell, doncs està a Lleida, el cas sacerdotal, i va a parròquies a fer un servei pastoral.
Bé, i Joshua, on i com va sentir el desig de ser sacerdot?
Bueno, aquesta pregunta és un poc complicada si vull ser concret, perquè veig en la meva vida tot un procés que, de la mà de Déu, puc comprendre com Déu em va portar fins a arribar a dir sí. Però si tingués que dir algun moment així molt concret, podria posar després de vindre aquí, de conèixer com és l'ambient i tot, tornar a Mèxic, acabar els estudis, estudiant, en una tarda tranquil·la, senzilla, sense moltes complicacions, em vaig adonar compte de que la meva vida no podia seguir com estava. I vaig abandonar-me al Senyor, a Déu nostre Senyor, i bueno, fins ara estic intentant comprendre que què vol Déu de la meva vida i intentar respondre amb aquesta voluntat de Déu.
Ara ja ens ho ha dit, és de Mèxic, i se'n va anar a Mèxic, va acabar els estudis que feia aquí, se'n va anar a Mèxic, però després va tornar al seminari de Lleida. Per què?
Sí, al seminari pròpiament no sabia concretar-lo bé, perquè quan jo vaig dir que sí al Senyor, no sabia com, però pensant en que va ser en Lleida mateix on jo vaig canviar una mica l'enfoc de la meva vida, vaig pensar, pot ser que a Lleida pugui ser, perquè jo vaig venir a estudiar dret, acabar dret aquí, i bueno, al final semblava per a mi com molt romàntic dir, bueno, no sabia per què dret precisament d'aquí, pot ser que sigui la voluntat de Déu de conèixer Lleida mitjançant els meus estudis per poder dedicar la meva vida aquí, no ho sé. Però ara estic molt content d'estar aquí, també.
Bé, doncs gràcies, perquè el Joshua pues, serà un dels sacerdots diocesà de la nostra diòcesi. Il·lusionat amb la propera ordenació?
Molt, molt il·lusionat. La veritat que no puc contenir-me tant com voldria, però sí que em surt una sonrisa cada vegada que penso en el proper dia, en el que calgui, bueno, el que jo pogués donar el meu sí definitiu, que també em fa molt de respecte, perquè és obrir una finestra molt àmplia de la meva vida, cap a Déu també, però amb moltes ganes també de poder servir molt més a aquesta comunitat que m'ha acollit també.
A més, l'acollim molt, molt contents. A més, té un apellit, el segon cognom, és Saldanya. Aquest Saldanya és molt de Lleida. Per tant, alguna persona de Lleida va emigrar a Mèxic i allí, doncs, les arrels del Joshua pot ser que siguin catalanes, perquè em va sorprendre a mi quan vaig veure el cognom Saldanya.
A mi em fa moltíssima il·lusió aquesta notícia que m'has donat, també,
no
que és
sabia,
un nom
no
molt
sabia.
Hidratat.
El Joshua sí, sí, no sí. Ho sabia. Bé, hi ha d'altres vocacions en aquests moments a la diòcesi de Lleida?
Bé, en aquests moments hi ha que s'estigui preparant. Només tenim un noi ja una mica gran, de Burkina Faso, que va venir el setembre, octubre, i ara estem en aquest procés de discerniment. Ell, sortosament, ja té els estudis eclesiàstics, pràcticament, per tant, vol dir que si dintre de mig any o un any decidim de que sí que té vocació, doncs podem avançar bastant, no? I, per desgràcia, no sabem de ningú més. Alguna vegada també veus d'un noi d'aquí, d'allà, de més enllà, però no s'acaben de concretar mai.
Mossèn Pedrós, què pensa vostè de que siguin les vocacions ja una mica madures, quan la persona ja sap el que vol i potser ja té uns estudis i ja va més directe a ser sacerdot?
Però... Jo penso que en aquest cas és perquè ja tenen una maduresa, no? El noi més jove, de 20 anys, és més difícil segurament, però la persona ja ha fet uns estudis i ha fet també una carrera, diguéssim, civil o un ofici de civil. Llavors aquesta persona diu, no, jo penso que podria dedicar a Déu i Déu m'hi crida, doncs és una garantia, en certa manera. Però clar, has d'anar estudiant, has d'anar parlant amb ell, has d'anar veient quins són els seus antecedents, sobretot com a ment de fora, perquè evidentment si són d'aquí pots conèixer més fàcilment. Però sempre hem d'estar molt alerta perquè, com sabem, doncs a vegades... En les vocacions s'ha de vigilar molt. L'experiència que tenim de molts anys, gent que en teoria podien haver estat uns capellans, després resulta que no eren així.
Sí, perquè, Joshua, estem sempre parlant molt dels joves, però els joves avui dia tenen un panorama, podríem dir, que els hi entre tot pels ulls i un ambient difícil. És potser més després quan ja se senten, quan com dèiem mossèn Pedrós, ja tenen una experiència de vida... poden dir, vull dedicar-me a Déu, vull ser sacerdot.
Això mateix és el que va passar amb mi. Per exemple, jo ara tinc 29 anys. Si pensés en la formació del seminari com es pensava abans, hauria de tindre 22 anys gestionant el seminari. Jo sóc un d'aquestos que fent els estudis, ja treballant quasi, també he decidit donar el meu sí al Senyor. Però clar...
És molt difícil la tasca de sacerdot en aquests moments, mossèn Pedrós.
Bé, jo diria que sempre ha estat difícil, que passa que ara l'ambient social no ajuda. Abans l'ambient social era un ambient, diguem, cristià. A vegades, doncs, la gent venien a batejar-se, venien a casar-se, venien a centrar-se per l'Església, cada vegada menys. Per tant, haurem d'anar més a les persones molt concretes. És aquí el Papa, cal anar fora de l'Església. Els que tenim a l'Església són poca gent i gran. I per tant, en aquest sentit, és més difícil perquè cal sortir i buscar fora, cosa que no hem fet mai. I per això hi ha molts intents en moltes parròquies de posar-se al dia en aquest sentit. No, què podem fer perquè la societat, que avui dia no és, diguem, cristiana, doncs trobi també aquesta crida de l'Evangeli.
Molt difícil, molt difícil. El camí sinodal sembla que obrirà noves expectatives en l'Església del segle XXI.
Sí, esperem que a la mesura en què realment s'hagi realitat serà així, perquè el camí sinodal doncs subratlla sobretot que l'Església som tots, som poble de Déu. Per tant, no és mossèn, no és el bisbe, són tots els cristians. Si tots ens hi posem, tots podem tirar endavant l'important que és la tasca de l'Evangeli, anunciar l'Evangeli, que és el que hem de fer, i la resta de coses ja el farà el Senyor.
Avui és el dia del seminari, bueno, diumenge és el dia del seminari, perquè avui és divendres, però diumenge ja és el dia del seminari. Què podem fer? Com podem col·laborar d'alguna manera a les nostres parròquies pel seminari?
Bé, jo diria, bàsicament, potser tres aspectes. Un, primer, que les famílies siguin cristianes. Jo penso que si hi ha famílies cristianes és més fàcil que surti una vocació cristiana. També sabem que surten vocacions de famílies que són cristianes. Això també, la gràcia de Déu actua com vol. Però, en principi, diria fomentar un ambient cristià. Segona cosa que podem fer tots és pregar. El Senyor diu... demaneu a l'amo dels sembrats que envia treballadors, ho hem de fer. I tercera, doncs també econòmicament col·laborar, perquè doncs ara mateix el Joshua està a Barcelona, això es posa les despeses, tant de viatge com d'estar d'allà, com totes les despeses que ell ha de tenir, que ell no pot treballar perquè ha d'estudiar, tot això s'ha d'arreglar des dels bisbats.
Bé, pues, així estem. Diumenge, dia del seminari, podem col·laborar tots pregant, també econòmicament, cadascú el que pugui, ajudar en aquest seminari que està, doncs, educant els nous seminaristes i perquè puguem tindre futurs sacerdots que ens manquen moltíssim. Moltíssimes gràcies, mossèn Pedrós, rector del Seminari Diocesà, i també al Joshua.
Gràcies.
Joshua Enrique Carrillo
Saldaña.
Ah,
que gust, sí.
Estem molt contents de que ens hagis pogut acompanyar avui aquí i estarem presents a la teva ordenació, si Déu vol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Mari Carmen.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tal com ja havíem avançat, ens acompanya avui la Maria Borrell, és candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals del mes de maig a l'Ajuntament de Lleida. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oients.
Amb la Maria Borrell avui anem a parlar de... Jo crec que és un d'aquests temes que se'n parla tant i tant en una ciutat, però que és importantíssim tenir-lo clar. No clar, claríssim, perquè després ajuda que una ciutat prosperi o no. I és el tema del comerç. Comerç de proximitat, comerç local, grans superfícies sí, no, centres comercials... En fi, tot una mica. I a Lleida, Maria, em dona la sensació que hem perdut el rumb des de fa molts anys amb aquests temes.
Sí, malauradament, fa massa anys, no?, que tot el tema del comerç s'ha deixat en segona, com en segona línia, quan realment, precisament, el tema de serveis a la ciutat de Lleida és tan important, no? Nosaltres, com a capital de província, aglutinem també la visita de tota la gent de la província, de la comarca, de tota la província, que bueno, pot ser un referent, i és que, a més, és un puntal, no?, de l'economia de Lleida, el tema comercial.
Clar, és que, a més, ho podem mirar des del punt de vista de les ciutadanes i ciutadans de Lleida, però també com a pol d'atracció d'un radi de 20, 30, 40, 50 quilòmetres.
Correcte, és tota, el que deia, tota la província, i a més, en províncies llindants, com és Aragó, no? Tenim Saragossa, tenim Osca, tenim Fraga aquí mateix a tocar, Binèfar, Montsó, etcètera, etcètera, i bueno, sembla que atraiem a molta gent, tenim un àmbit d'influència important, i és un tema que, com te deia, malauradament ha estat massa abandonat.
Quin seria un bon model comercial per Lleida?
Jo penso que no hi ha d'haver només un model comercial, perquè poden conviure diferents models comercials. En primer lloc, cal destacar que, per una banda, tindríem un tema de models de grans superfícies, que a Lleida fan molta falta, s'han fet molts estudis, s'han fet moltes enquestes, i la gent de Lleida necessita i vol, no?, aquests establiments comercials, aquestes cadenes on puguin anar a passar, i no només per comprar, perquè també aquestes grans superfícies ofereixen d'altres alternatives, com poden ser de lleure, d'oci. Només cal recordar que a Lleida no tenim cinemes, en una capital de província que no tenim cinema, sempre, normalment a les, en aquests llocs de grans superfícies comercials, doncs hi ha diferents alternatives d'oci familiars perquè la gent hi pugui anar a passar els caps de setmana. Malauradament, a Lleida, els caps de setmana, la gent ha de marxar o a Barcelona o a Saragossa o a Reus o a Tarragona, perquè aquí no hi ha cap possibilitat. Això per una banda. És possible un model de grans superfícies comercials a Lleida o mitjanes superfícies comercials a Lleida? Absolutament sí, perquè a més hem de recordar no només tota la població de la província, sinó el que dèiem ara, no?, l'àrea d'influència, i a més, doncs, que lo important és atreure inversions. Aquí el que no es poden és continuar posant pals a les rodes, sinó atreure inversions, que a més això atreu diners, llocs de treball, i a més diners també pel consistori, pel propi ajuntament, perquè a nivell d'impostos, doncs, és també una font de poder obtenir aquests ingressos que són tan necessaris per l'Ajuntament de Lleida. Per altra banda, el tema de mitjanes o petites superfícies, comerç local de proximitat. Lleida tenim el carrer major, el carrer comercial més llarg de tota Europa o de tota Espanya, com a mínim. I realment això s'ha d'aprofitar, el que malauradament ha estat molt abandonat, perquè no hi ha un pla director, no hi ha hagut mai un pla director de comerç a la ciutat de Lleida. L'època de fa 40 anys, el socialisme se va deixar absolutament de banda. Portem 4 anys de govern, d'un govern d'esquerres que tampoc ha posat fil a l'agulla i s'ha abandonat, i ara ens trobem, doncs, que no tenim ni una cosa ni l'altra. Per una banda, per posar problemes a que vinguin noves cadenes o projectes, no?, que es vulguin instal·lar, i per altra banda, doncs, el comerç local i de proximitat s'ha anat deixant morir, malauradament.
Clar, ara, a més, amb una situació socioeconòmica complexa, perquè a més ara ja estem ja tan globalitzats que el que passa a l'altra punta del món repercuteix, directament i ràpidament a carrers de Lleida. Ara recuperar aquest teixit comercial de proximitat costarà molt més que el que hem tardat en perdre'l.
I sobretot perquè no se tenen les coses clares, no? A nivell d'administració, el que no pot ser és que s'hagi espantat tota la inversió i, a més, que avui en dia ja no cal només espantar la inversió, sinó que el tema de la digitalització, avui en dia tenim totes les compres a cop de clic al telèfon mòbil, a tots els dispositius digitals, i, per tant, cal reinventar-se. El que cal, nosaltres tenim una aposta molt forta pel tema comercial a la ciutat de Lleida, per recuperar un projecte que es diu Apropa't de Nou, i realment, que a més el presentem, mira, ja ho dic aquí, perquè el presentem el dia 3 a la seu de la Cambra de Comerç, esteu convidats també.
Home, té un bon títol, Apropa't de Nou.
Apropa't de Nou, perquè el que cal és això, diferenciar. Una cosa seria el no posar pals a les rodes a les inversions que vulguin venir a Lleida, i una altra cosa és que des de l'administració doncs hi hagi un pla director de comerç global per tot el que és el comerç local i de proximitat. També vull pensar en tot el tema dels mercats municipals, que això sí que és una competència directa municipal i que malauradament ja veieu a l'estat en què es troben. Absolutament demencial, tant el mercat de Fleming com el mercat de Balàfia, el mercat de Cap Pont, el mercat municipal de Cap Pont, que tampoc ha acabat d'arrencar perquè va ser també un model que no és el que s'esperava, i bueno, i recuperar mercats que s'han suprimit. Per exemple, el mercat de la Mariola, no només el mercat de consum d'abastos, sinó el mercat que es feia al carrer de la Mariola quan se va traslladar a la zona del camp d'esports, doncs s'hauria de recuperar, perquè és que si no els barris es moren. No ens podem permetre que els barris languideixin, es vagin morint, i des de les administracions no es faci res per revertir aquesta situació. Al carrer Major són centenars els locals que estan tancats. Aquest ajuntament només té un estudi, però exclusivament s'assenyeix al carrer Major, a la zona del centre històric. La meva pregunta és, i la resta de barris? Perquè la Mariola i Cap Pont i la Bordeta i tots els altres barris, fins i tot el CK de Sant Pere, que només hi ha dos establiments pràcticament oberts o tres, és molt preocupant, però per això cal un pla director i cal un bon pla revulsiu per recuperar tot el que és el comerç local, de proximitat, les inversions, si volem atraure economia, si volem atraure emprenedoria, si volem atraure la gent del voltant nostre, de la província i de fora, doncs cal destinar-hi diners per una banda, i per altra també idees noves, no? Amb aquest pla que nosaltres volem presentar, que és de la Propa't de Nou, doncs crec que podrem, bueno, podrem donar una solució a un tema que està malauradament molt oblidat des de fa massa de temps pels que han estat aquí governant la ciutat.
A part de diners i creure-hi, o sigui, a part de diners cal creure-hi.
Cal creure-hi, però és que cal posar-se les piles, és el que deia abans, la digitalització és fonamental. Cal ajudar des de les administracions, als comerciants locals, a l'empresa familiar, que malauradament tu saps quantes botigues de Lleida hi havia històricament, d'empresa familiar, i han anat tancant perquè manca aquest relleu generacional. Doncs això s'ha d'impulsar, s'ha de donar suport, no només en una zona. Jo penso, vale, molt bé, es fa el mercat medieval del carrer Remolins, o el mercat romà, del carrer Remolins, però no és suficient això en dos dies, o del centre històric, un parell de dies, un cap de setmana. S'ha de tenir un pla director per impulsar tota aquesta zona, és molt important.
Mm-hmm. Torres Alces,
Torres Alces,
la de l'estació, mm-hmm. Un, l'altre, els dos, cap dels dos.
A veure, són completament... És possible els dos, perquè Lleida no pot absorbir com a capitalitat que té de província diferents equipaments, diferents models a nivell comercial. Torres Alces, s'han fet estudis, els números ho diuen, que és completament possible, viable i volgut per la ciutat de Lleida. Qui no ho ha volgut, en aquest cas, és aquest govern que tenim actualment municipal, que ha estat posant pales a les rodes, i per tant és inversió privada i benvingut sigui. Per altra banda, el tema del pla de l'estació, nosaltres al grup municipal de Ciutadans vam votar que sí a la reformulació urbanística del pla de l'estació, perquè va ser això el que va passar pel plenari, i per suposat també sí, faltarà que evidentment vingui l'inversor interessat en instal·lar-se, perquè no només hi ha el tema de superfícies comercials, també hi ha el tema de construcció d'habitatges, no ho hem de perdre vista. Lleida també manca, és una ciutat que li manquen habitatges, i habitatges de protecció oficial, habitatges per la gent jove. Doncs tot això va lligat, per què no? Si ve un inversor, que hem de fer tancar les portes, no, benvingut sigui. I per suposat completament compatible amb el comerç local i de proximitat. Però el local i de proximitat de veritat. No allò que diem, local i de proximitat, que són quatre botiguetes de no sé què, no? Pues no, o sigui, aquí tenim tot el tema de l'horta, tot el tema dels productes de l'horta, els productes de proximitat, el tema de dels vins mateix de Lleida. A mi m'agradaria trobar al centre històric, quan parlo del centre històric és tant carrer Major com tot el centre històric, com a la resta de barris, botigues especialitzades. No n'hi ha ni una, no s'ha donat suport amb això, no es dona suport amb aquesta emprenedoria que hi ha a altres ciutats de Catalunya i a altres ciutats de la resta d'Espanya. Jo te dic una cosa, en aquells municipis, en aquells ajuntaments que nosaltres estem cogovernant, les coses a nivell comercial s'estan fent molt bé i funcionen molt i molt bé. I només cal agafar i tenir una mica d'imaginació i sobretot ajudar al comerç local i de proximitat perquè se reinventi. Perquè és el que et deia abans, avui en dia, amb les grans, quan moltes vegades diuen, no, és que les grans superfícies, això matarà el comerç local. No, és que el comerç local ja l'ha matat Amazon. Per dir-te una cosa, o sigui, tu tens a cop de clic el que vulguis. Per tant, o sigui, el que cal fer és una aposta molt disruptiva, molt innovadora, s'està fent a municipis que nosaltres estem cogovernant i, escolta, només cal adaptar models i, des de luego, destinar-hi recursos econòmics perquè és absolutament necessari per Lleida. L'altre dia, si em permets l'anècdota, estava jo a la plaça Sant Joan, on fan un cop al mes un mercat,
sí,
que és un cop al mes, i només hi ha una, el de l'Horta Taula, que només hi ha una o dues parades de Lleida, la resta són de fora. Això no sé si és donar suport al comerç local de proximitat, a mi em sembla que no. Però parlàvem amb gent que venia de Fraga. Els dissabtes venen al carrer Major de Fraga i ens deien, és que si tuvierais, no, más incentivos, es que los de, pues los de Fraga, los de Monzón, los de Binefar, venimos aquí, que sea el médico, que sea hacer cualquier trámite administrativo, y encima de compras, pues es que si hubiera una mejor oferta, pues nos quedaríamos aquí, pero es que no hay ni cines, es lo que te llevan, no hay cinemes, no hay espais lúdics, porque puguin anar les famílies. Entonces, tot això, insisteixo, cal un pla director comercial per a la ciutat de Lleida.
Clar, el que m'està quedant clar, ja ho sabíem, però ara escoltant és que no podem parlar de comerç aïllat en una ciutat. No. És a dir, s'ha d'integrar en tot.
S'ha d'integrar en tot. I, a més, el que ofereixin, en aquest cas, les grans superfícies o les mitjanes superfícies serà una cosa. O sigui, avui en dia, vull dir, tot el que són les marques i les franquícies estan instal·lades al carrer Major. O sigui, el que s'ha d'oferir és algo diferent a lo que és el, tant el carrer Major, el centre històric, el tema de barris. S'ha d'oferir algo que sigui diferent lo que no trobes en aquests grans o mitjans centres comercials, i això s'està produint a d'altres ciutats, fins i tot Catalunya. Mireu el centre històric de Tarragona, mireu el centre històric de Girona. Allí trobes
si
productes...
Si mirem centres històrics, sortirem perdent amb qualsevol comparació.
Absolutament.
Per desgràcia, per desgràcia, perquè vull dir, hi ha ciutats que han fet molt bona feina.
Correcte.
Aquí no.
Però és el que et deia, s'ha abandonat fa massa anys, fa més de 15 anys que està abandonat tot el tema de la, el suport al teixit comercial, el suport a tot el que és el centre històric. Sempre ens omplim la boca de que tenim el carrer Major, que tenim tot ple de botigues, que això treu a gent. Jo crec que amb la implantació de determinades botigues el que ha fet és encara fer més mal que bé. Això també s'ha de tenir en compte.
Doncs escolteu que... Si voleu que la Maria Borrell i el seu equip us expliquin més sobre el tema de comerç, sota el nom Apropa't de Nou, quin dia?
El dia 3 del mes d'abril a la Cambra de Comerç.
Doncs el 3 d'abril a la Cambra de Comerç, Apropa't de Nou. Mira,
a partir de les 9:30 del matí allí serem.
Molt bé. Maria Borrell és la candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a tu, Ricard. Molt bon dia.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça...
Mireu, el sentiment barcelonista ni es compra ni es ve.
Llega el Clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico, ahora sí.
El partido que puede decidir la Liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está...
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es. Peugeot.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Doncs aquí anem directes cap a les dues de la tarda. Avui ho fem doncs, amb l'Espai Groc, com cada divendres, de fet, no hi ha res especial. I com sempre, doncs, estarem ben acompanyats. Hi ha una coseta avui que passa, que vosaltres no ho veieu, però nosaltres ho anem patint. Estem d'obres, i això ja ho sabeu des de fa dies i dies. I ara sí que ja ens han mogut de l'estudi principal, estem a l'estudi petit, i estem treballant doncs, amb un micròfon. Llavors, les anirem saludant una a una. I són totes, eh? Vull dir, tinc a la Roser, tinc a l'Antònia i a la Maribel, però les anirem saludant una a una. Maribel Tost, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes i bon divendres.
Bueno, mira, si voleu, així de lluny. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola.
Veu, també hi és. I la Roser, què tal?
Molt bon divendres.
Bueno, per això us dic, però vaja, vull dir que, no, que les escoltarem bé a totes, eh? Mira, ens quedem al CaixaForum, Maribel, perquè...
Tenim un cap de setmana ple.
Però encara no inaugureu, no?
No, encara no inaugurem l'exposició Faraó Rei d'Egipte. La inaugurarem el dimecres 29 de març. La inaugurarem a les 7 de la tarda. Prèviament hi haurà una conferència inaugural, però... totes les entrades ja estan exaurides, però mentrestant...
Ja tens les entrades exaurides de la conferència inaugural?
De l'exposició Faraó Rei d'Egipte, sí. Sí, exaurides, exauridíssimes, sí. I amb llista d'espera, també.
Molt bé. Doncs anem pel cap de setmana, Maribel, perquè hi ha l'espectacle aquest de rumba i de banyeres,
així és, efectivament. Tenim un cap de setmana ple d'activitats on la música, la ciència es barregen i comencem doncs demà dissabte amb l'espectacle La Rumbanyera. És un espectacle que està adreçat doncs a nens i nenes a partir de 5 anys en endavant i que descobrirem a través doncs d'una banyera quin és l'origen de la rumba, no? I a partir d'aquí, amb aquesta banyera, viatjarem doncs, per l'Àfrica, on realment doncs, estan els orígens. Anirem doncs, a Cuba, passarem als Estats Units i arribarem doncs, també aquí a Europa. I amb aquest viatge, a través d'aquesta doncs, banyera, descobrirem quins són aquests, els orígens d'aquest gènere musical tan animat, no? Uh-huh. que a Catalunya, per descomptat, doncs, va tenir doncs, una importància doncs, vital. Per exemple, doncs, al barri doncs, d'Ostafrancs o Gràcia, al carrer de la Cera de Barcelona, on hi vivia doncs, una comunitat de gitanos, els quals doncs, van treballar doncs, aquest gènere i que a través, doncs, a través del comerç que feien en diversos països, van donar doncs, un impuls important doncs, a la rumba. No? I com no, aquí a Lleida també, doncs, la rumba va tenir doncs, una importància doncs, vital amb el Garrotín. I bé, és un espectacle molt recomanable, molt participatiu. Jo estic segura que cap dels assistents estarà aquí a la cadira.
Això ja ho vas comprovar la setmana passada, oi?
No, perquè és aquesta setmana que l'estrenem.
Ah, és aquesta
setmana.
És veritat, el vam presentar la setmana passada avançant-nos, és veritat.
Sí, sí.
Que estarà dos caps de setmana.
Estarà dos dissabtes consecutius, demà dia 18 i el dia 25 a les 6 de la tarda.
Pensa que jo la primera vegada que vaig llegir el títol pensava que era... que parlava de rumba en el temps. Dic, bueno, anyera, d'anys i tal.
Més
però després vaig veure el,
sí.
el gràfic i dic, no, que és una banyera, és una banyera.
És a través d'aquesta banyera que analitzarem o viatjarem a través de la rumba i en tots els diversos episodis doncs, que ha tingut la rumba al llarg del temps.
Recordeu sempre a caixaforum.org/Lleida, allí teniu tota la informació i des d'allí podeu avançar-vos i comprar les vostres entrades. El cicle de conferències Joan Oró, que...
Però si em permets sí. abans, el diumenge tenim un taller de ciència espectacular que porta per títol Llum i color, que està adreçat als nens i nenes a partir de 8 anys, en el qual doncs, descobrirem quines són les característiques i les propietats de la llum i el color. Què passa? Respondrem amb un seguit doncs, de preguntes. No? Què passa quan la llum blanca passa a través d'un vidre? Descobrirem també que tots els éssers vius no hi veiem de la mateixa manera. És un taller molt interessant que oferim doncs, aquest diumenge, dia 19 de març, dia de Sant Josep, a les 12 del migdia i que replicarem el diumenge següent, el dia 26 de març, també a les 12 del migdia. Val a dir que encara queden places, poques places, però que si hi ha persones que estan interessades en assistir a aquest taller, doncs encara hi són a temps.
Aquests tallers són molt macos perquè a més són molt visuals, és molt bonic. Bueno, el que deia, la darrera conferència del cicle del Joan Oró, ja sabeu que estem celebrant l'any Joan Oró i ho fem amb moltes activitats a Lleida. Una d'elles és aquestes quatre conferències que han tingut lloc al Caixa Fòrum i que arriba a la darrera. Mira, pel final han deixat el millor. La vida extraterrestre.
Sí,
quin
sí.
gran tema.
Sí, sí, així és, així és. Val a dir que totes les conferències han sigut d'un nivell i d'una categoria doncs, excepcional, i aquesta, per descomptat, doncs, també així ho serà, no? I en aquesta sessió tindrem una gran experta que ve de la Universitat de Graz, que és Lisa Kaltersneger, i en aquesta sessió doncs, parlarà sobre la investigació i la tecnologia espacial actual i futur, i ens ajudarà doncs, a respondre les preguntes sobre l'origen de la vida i abordar la qüestió de si estem sols o no a l'univers. No?
Això una gran seria pregunta. Molta casualitat que estiguéssim sols. De totes maneres, no sé si amb alguna vida diferent els acabaria agradant conèixer-nos, però vaja, com que no sabem res, com que som tan petits a dins de la Via Làctea, ja no diem dins de l'univers, doncs jo crec que de moment estem tranquils. I acabem parlant d'un cicle de conferències.
Sí, així és. La setmana que ve, el dijous dia 23 i el dijous dia 30 de març, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a Caixafòrum Lleida un cicle molt interessant, si em permeteu, que porta per títol Societat connectada a individus aïllats, on diferents experts reflexionaran durant dues sessions, aquests dos dijous que he assenyalat, sobre com les tecnologies disruptives defineixen les noves pràctiques comunicatives, els nous models d'interacció afectiva i els nous hàbits de consum cultural. I comencem amb un títol molt suggerent, el proper dijous, dia 23 de març, a les 7 de la tarda, amb el títol Amor o maig, no? I en aquesta ocasió comptarem amb la participació de Carles Feixa. Carles Feixa és de Lleida, però actualment doncs, treballa doncs, a la Universitat Pompeu Fabra. Núria Viladomat, que és tècnica en economia social i divulgadora i autora doncs, del llibre Solteres i Encantades. I en aquesta conferència es parlarà sobre quin és l'impacte de les aplicacions de cites a l'hora de trobar parella. I es farà doncs, una reflexió sobre el risc de mercantilització les experiències emocionals. Val a dir doncs, que és una conferència doncs, molt interessant i que aprofito doncs, aquest altaveu per recomanar doncs, a totes les persones que ens estan escoltant i que ens estan seguint en aquests moments.
Tot això ho teniu, ja saps, a caixaforum.org/Lleida. Maribel Tos, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies. Bon cap de setmana a tots i totes.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Tonight, so treat.
I marxem ara cap a la maltractada Rambla d'Aragó, dic maltractada de moment, perquè ja sabeu que està d'obres, com d'altres punts de la ciutat de Lleida, però que caminant, s'hi pot anar d'allò més bé i més còmode. I allí a la meitat de la Rambla d'Aragó, pujant a la dreta, teniu la espectacular Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, què tal, com estàs?
Hola, què tal, molt bon dia.
Doncs anem a parlar d'activitats ja de cara a la setmana vinent,
La veritat és que tenim moltes coses la setmana que ve. Comencem el dilluns, dia 20, a les 6 de la tarda, amb un nou documental del mes. Aquest mes el títol és Enlloc com a casa. És un documental noruec que tracta d'una dona jove adoptada per una família noruega que vol reconciliar-se amb els seus orígens a Sri Lanka. I sobretot és un viatge existencial d'aquesta noia, però que al final es converteix en un clam anticorrupció. Està clar que darrere de totes les coses hi ha... A vegades hi ha coses que no corresponen amb el fet en si.
Sí.
Aquests documentals, aquesta sèrie de documentals que sempre tracten temes socials i sobretot ens fan reflexionar sobre algun aspecte. I en
aquest cas, això feu dilluns, en quina hora?
A les 6 de la tarda a la sala de projeccions i es pot seguir veient en línia. La persona que tingui l'interès pot entrar a la pàgina web de la biblioteca i descarregar-se, omplir un formulari, descarregar-se un codi que li permet veure el documental des de casa en línia.
Si venim presencials, ens hem d'apuntar en algun lloc?
No.
És arribar i fins a completar aforament, no?
Exactament.
Molt bé. Dimarts, que tornen els tallers. Tallers aquests de... Escolta, tinc un mòbil que m'han dit que fa de tot, però és que no l'aprofito. Això ho podíem extrapolar al 99% de la societat, ja m'incloc,
Doncs sí, mira, aquest dimarts...
Seguim aprenent.
Aquest dimarts comencem, dimarts i dijous, uns tallers de videotrucades i Google Maps. Pensem que són dos aplicacions que tots, pràcticament tothom, tenim als nostres mòbils i que bé, una vegada els descobreixes, tenen molt ús. El tema del Google Maps, ja crec que tots en un moment determinat, ja quan hem d'entrar en una ciutat o quan ens han de moure, ja anem tots directe al Google Maps perquè ens indiqui com arribar o on està situat el lloc que busquem. I les vídeos trucades, bueno, sobretot, ens serveixen per la gent que tenim familiars o amics o nets o el que sigui lluny.
I ens han servit molt, fins ara.
Sí,
I ens han servit molt.
Sí,
i per tant, ara li hem perdut una mica la por. Allò de la videotrucada, no saber... És que jo ho trobaré molt fred. Home, no és com un cara a cara, però la veritat és que és bastant millor que una trucada d'àudio.
T'acabes acostumant i bueno, ja era molt sentir la veu de les persones properes, doncs si ara, a més, les pots veure, tens la sensació d'estar com a més connectat. Com sempre diem, nosaltres aquests tallers, tot i que no són exclusius, però els dirigim a persones de més de 55 anys, que són les que moltes vegades es troben amb aquesta situació de tenir un aparell, un mòbil...
És que al final els fills ja han comprat el... Escolta, canvia't el telèfon aquest que només serveix per trucar, et regalo això. És igual si és de gamma baixa, mitja o alta. Clar, et posen aquest aparell a les mans i què fem amb això? On apreto? És que quan desconeixes també una mica tot, et fa por de començar a obrir tanta aplicació. Però aquests tallers serveixen molt per això, per perdre-li la por.
Exactament. No estan per fer-te un expert, no, d'aquí no sortiràs fent videotrucades a la xarxa, però sí que si reps una videotrucada sabràs respondre-la i si tu vols fer una videotrucada la sabràs fer. I també saber utilitzar el Google Maps per situar-te, no? De dir, estic buscant un espai, un lloc i que et serveixi, tant si vas amb cotxe com si vas caminant.
Escolta, dimarts vinent és dia 21, ja estarem a la primavera, que ahir em va dir ens ha explicat l'Armando Álvarez que entrem a la primavera el dilluns, dia 20, però que a més el dia 21 és un dia que recordo sempre, és el dia de la síndrome de Down, però també és el dia mundial de la poesia. Vosaltres en sou molt sensibles, sempre l'heu celebrat
sempre.
Aquest dia.
L'altre dia ho contàvem i creiem que fa més de 10 anys que ho fent, i és una activitat que fem amb l'associació de Down Lleida i amb el Consorci de Normalització Lingüística, i juntem els dos esdeveniments, el dia mundial de la poesia i també que és el dia internacional de les persones amb síndrome de Down. És un acte senzill, però bueno, que la veritat és que ens agrada molt fer-lo. Cada any ens busquem les tres entitats per seguir fent-lo. El que fem és que llegim la poesia que la Institució de les Lletres Catalanes aquest any nomena com a Dia Mundial de la Poesia. Aquest any és una poesia, un poema del rector de Vallfogona. Després llegim el manifest d'empoderats que fan el grup d'empoderats de l'Associació de Down Lleida, que aquest any està sota el lema «Som més que un estereotip». I finalment acabem amb una lectura de poemes. I aquest any normalment fem una lectura de poemes del mateix poeta del Dia Mundial de la Poesia, però aquest any la veritat és que hi ha dos esdeveniments que no volíem deixar passar a la biblioteca, que és els 100 anys de Josep Vallverdú i els 90 anys de Rosa Fabregat. I llavors fem un petit recital, res, de 4 poemes de cadascun d'ells, perquè d'alguna forma volem que aquest dia siguin presents a la biblioteca.
Molt bé.
Serà a les 6 de la tarda al claustre de la Meroteca, i bé, jo he de dir que és un acte que el gaudeixo molt cada any i que m'hi sento molt a gust, i que sempre tots marxem amb molt bones sensacions.
Clar. Saltem a dijous, també a les 6 de la tarda, que és dia 23 de març, que teniu una xerrada.
Tenim una xerrada que és sobre el deslletament, a càrrec de Gemma López. Aquest tema de l'alletament, o sigui, vam començar amb l'alletament i ara ja estem com fer el deslletament, perquè, bueno, està clar que és una situació nova que s'ha creat. Gemma López ens parlarà d'aquest tema, ens donarà una sèrie de pautes, i nosaltres com a biblioteca també hem preparat tota una mostra de fons, perquè les persones que assisteixin a la xerrada, si volen, que es puguin emportar documents cap a casa.
I recordeu que els claustres de la biblioteca segueixen les exposicions.
Les dues exposicions que estaran durant la setmana que ve. Dona una segona oportunitat, que és l'exposició feta per alumnes del Col·legi Episcopal juntament amb el menjador social, una exposició de fotografies, i el claustre de la Meroteca continuem tot el mes amb una mostra de fons i l'exposició de la Francesca Bonbeson al voltant del Dia Internacional de la Dona.
Molt bé. Doncs Antònia Capdevila, com sempre, que és un plaer. Gràcies, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs que ens seguim acostant una mica més a les 2 de la tarda, i ara és el torn de la Roser Gord, que ens parlarà, doncs, ja saps, de les propostes que tenim a l'Auditori Municipal Enric Granados. Roser.
Bon dia.
Hi ha propostes interessants aquest cap de setmana i en les properes setmanes, que avançarem alguna cosa.
Correcte, d'ara fins a acabar el mes tenim 3 boníssimes i molt diferents propostes. Sí. La primera d'elles, aquest diumenge, de la que ja us hem vingut parlant aquestes setmanes passades, que és un grandíssim concert que tenim la sort i l'oportunitat d'escoltar aquí a Lleida un dels millors violinistes actuals, que és Joshua Bell. Joshua Bell, acompanyat de la Franz Schubert Filharmonia, ens oferirà el concert per a violí de Mendelssohn. Ell ve com a solista i també com a director. Per tant, insisteixo, és una gran oportunitat d'escoltar un músic de la carrera del qual comprèn gairebé 4 dècades i que és considerat un violinista prodigi. Per què? Perquè va començar a tocar amb 4 anys. Quan els seus pares van descobrir que el nen jugava amb, per entendre'ns, gomes de pollastre, i les anava estirant a diferents longituds per emetre sons.
Imagina't tu.
Veient això, els seus pares van dir: potser que provem amb la música i que comencem amb el violí. I, de fet, va començar amb 4 anys, als 14 ja debutava amb l'Orquestra Filarmònica de Filadèlfia i als 17 feia el seu debut al Carnegie Hall. Per tant, estem davant d'algú que és un músic prodigiós.
A veure, ho van veure molt clar els pares, perquè passar d'unes gomes de pollastre amb un violí i déu-n'hi-do el salt,
Evident. Sí.
Però veus, aquí es veu que hi ha persones... Evidentment, s'ha d'estudiar, s'ha de treballar, s'ho ha de currar, haurà passat moments durs i tal, però hi ha persones que neixen amb un do especial,
Sí. I passa molt...
I en 4 anys no havia après res encara, per tant, això ja ho portava.
Exactament.
Hi ha persones que sí, i hi ha persones que no aquest, però un altre. Vull dir, al final, el complicat bé que és trobar-lo,
Sí.
O identificar-lo.
Perquè per molt que de vegades et vulguis esforçar, és el que dius, o que els pares que siguin músics o que els agradi la música volen que el seu nen o la seva nena comenci a estudiar, no és el mateix de veure que hi ha un do, que tenen una vocació especial des de ben petitets. De fet, avui en dia, Ricard, va passar, diguéssim, de 4 anys gomes de pollastre, ara que en té 42, està actuant i toca amb un Stradivarius de l'any 1713 que costa 4 milions de dòlars.
Imagina't tu. De totes maneres, fixa't, amb 42 anys,
sí,
em porta 38 tocant.
Correcte.
Que ràpid es diu, eh? 38 anys tocant, eh? Déu-n'hi-do, només per això, només per aquesta història, crec que val la pena, aquest diumenge, perquè, a més, aquest diumenge el veurem i l'escoltarem, però també el veurem.
Sí, i l'altre dia ho comentava també, com tantes altres vegades, amb algú que em preguntava, és que jo no en sé de música, vols dir que ho gaudiré? Absolutament. No heu de tenir por de venir a l'auditori per no entendre música o no saber de música clàssica. No, deixeu-vos emportar per l'experiència i pel moment, perquè viureu sensacions esplèndides. Val a dir que està molt ple, que queden molt poques entrades a la part de dalt de l'amfiteatre, però, com sempre diem, Ricard, és igual on us col·loqueu a la sala 1. Us sentireu igualment bé.
El so és el mateix i emocionar-vos, us emocionareu igual a la primera fila que a la darrera. I això ho dic per experiència, de veritat, que jo he estat a la darrera fila i m'he emocionat igual que una vegada que vaig estar a la cinquena, sisena fila, que és aquella que dius al mig, que dius, mira, aquesta és la perfecta. Doncs l'emoció és la mateixa. Això serà aquest diumenge ja, eh?
Aquest diumenge a les 7 de la tarda.
AuditoriEnricGranados.cat. Allí compreu les entrades. Ja. Sí. O sigui, no t'esperis d'aquí una estona o a demà. Compra-les ja. Saltem al diumenge de la setmana vinent, eh, Roser?
Sí. El diumenge 26 de març, a les 7 de la tarda, en aquest cas, tindrem sarsuela. Sarsuela oferida per la BESUM, la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, ens oferirà un repertori de sarsuela entre el que podrem escoltar La Leyenda del Beso, La Venta de los Gatos, Doña Francisquita, La Verbena de la Paloma. La Banda Simfònica actuarà acompanyat també de María Báez, que és solista de Castanyuelas, i estaran dirigits, com sempre, per Esteve Espinosa. De fet, la BESUM va fer una primera incursió en aquest gènere ja el 2016. Per tant, 7 anys després tornen a reivindicar aquest conegut com el gènere chico, no? Però reivindiquen que és com una forma molt refinada de la música clàssica popular de la tradició hispànica. Per tant, ells fan aquesta aposta i aquesta reivindicació per la sarsuela, que agrada tant també a tothom. També en parlem ara, Ricard, tot i que és el dia 26, perquè s'estan venent molt bé les entrades, per tant, no ho adeu.
A més, és que si us agrada la sarsuela, no és un gènere que tinguem moltes propostes habitualment, per tant, només que li tinguis mínimament simpatia, aprofita. Això, AuditoriEnricGranados.cat, allí pots comprar les teves entrades, tot i que és diumenge, dia 26. I ja si seguim avançant, ens n'anem al darrer dia del mes de març, que, repeteixo i insisteixo, sembla lluny. És d'aquí, bueno, és que és d'aquí dues setmanes.
Sí, d'aquí dues
setmanes.
A més, estem
parlant d'un divendres, d'aquí dues setmanes.
Correcte, el dia 31 de març.
Aquests són uns clàssics, també, no?
Absolutament. El 31 de març, a 8:45 de la tarda, del vespre ja, podríem dir, tindrem els Pets. Uh-huh. Els Pets venen a presentar el seu darrer treball, que s'anomena 1963, i els Pets tornen amb el disc, diríem que ells l'anomenen el seu disc més adult, més honest i rabiosament pop de la seva carrera, diuen. Tornen també amb melodies enganxoses, com són sempre les que fan sempre els Pets, que embolcallen històries amb ànima. 12 cançons que ens aportaran l'esperit i l'essència dels Pets. També, 31 de març, 8:45 del vespre. Ho diem molt d'avançada, sí, perquè també s'estan venent molt les entrades, molt bé. Per tant, no vadeu, perquè si no us podeu quedar sense.
No, jo és que aquí, aquest vaig mirar per curiositat i vaig pensar, ui, aquí, claro, els fans que ja ho tenen clar, ja, quan el primer dia que es va posar a la venda, van agafar la seva.
Sí, a més els Pets el que tenen, com tantes altres bandes i grups històrics catalans, que tenen fans de totes les generacions. Per tant, es plenen molt, molt, molt fàcil i, a més, hi ha gent que ve amb els seus fills, amb els seus pares. Clar, és que hi ha totes generacions que venen famílies senceres per escoltar-los.
Clar, els Pets sonaven als anys 90.
Sí.
Clar, fa més de 25 anys i és normal que com a mínim hi ha una generació, com a mínim hi ha una generació aquí al mig, però clar, si la gent que llavors ho escoltaven eren ja d'una segona generació, doncs estem parlant de tres generacions que podeu anar a l'Auditori Enric Granados el divendres dia 31 a escoltar els Pets, que a més no us penseu que l'Auditori és un mal lloc per escoltar un concert dels Pets, ni molt menys.
No.
Les cançons més ràpides ens podem aixecar de la cadira i les altres les podem gaudir tranquil·lament asseguts amb aquest so que emana d'aquesta caixa de ressonància que té l'Auditori Enric Granados. Molt bé, tot això, AuditoriEnricGranados.cat, allí podeu trobar tota la informació i avançar-vos als altres i comprar les vostres entrades. Roser Gort, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, un divendres més.
I no res, ja ens anarem a les senyals horàries, a les 2 de la tarda. S'ha inaugurat ja la 150a edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. Ha obert, com ja ens van explicar, el programa especial que vam anar a fer el dimarts, amb el millor recinte firal de la història i amb 253 expositors. Soc el Ricard Álvarez. Escolta, que acabis de passar bon divendres i bon cap de setmana i ara segueixes informat amb la Pilar García Muñiz. Hated.